Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
No és cap secret dir que les xarxes socials són plenes de mentides, insults i desqualificacions, però qui al darrere d'aquesta part fosca són algoritmes o són persones reals que cobren per fer-ho? Avui parlarem amb una d'elles, l'anomenat bot russo. No us perdeu aquesta entrevista. També amb Miquel Lladó parlarem de quan ens dura la motivació per fer una feina concreta, quant de temps tenim per marcar la diferència. Amb Jared Gil parlarem de la importància de la formació digital, treballis en el sector que treballis. I amb Joan Martí descobrirem una indústria que cada vegada té més pes, la de proteïnes alternatives. Ens endinsarem en el fascinant món de l'alimentació del futur. Com serà? Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. No podem revelar la identitat del nostre entrevistat d'avui. De fet, tampoc la sabem. I l'haurem de distorsionar la veu perquè no se'l pugui reconèixer del tot. Avui parlarem amb l'anomenat bot russo, un home que cobrava per assetjar, insultar i escampar mentides a les xarxes socials. Bot russo, bona nit, benvingut al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme a pasar la noche con vosotros.
Qui és Bot russo?
Bueno, soy una sombra, soy un extrabajador de una agencia de fotofilm que a día de hoy pues permanece en el anonimato para esclarecer la verdad.
¿Por qué aquest nom?
Digamos que hay mucha broma, mucho... Siempre se dice, ¿no? Es que el tema de la guerra de Ucrania, los bots rusos, siempre se habla de los bots rusos como si fuera una leyenda urbana, y la realidad es que somos personas que trabajamos en esto.
Tu treballaves tu sol o tenies un equip de gent? Ara explicava què feies a la teva feina a les xarxes socials. Treballaves sol o un equip?
Era un equipo, era una empresa. No tiene nada que ver con lo que la gente se imagina de un garaje sombrío donde cuatro encapuchados se juntan para hacer el mal, sino es una empresa, igual que cualquier agencia de marketing digital, en la que había pues entre 15 y 20 personas.
¿Et pagaven per insultar i assetjar a les xarxes socials? ¿A quines xarxes i quins insults havies de fer?
Así es, nos contrataban para difundir posverdades o incluso a veces mentiras o manipular, sobre todo manipular la opinión pública. Digamos que nos contrataban principalmente para eso, manipular encuestas, controlar lo que es el sentimiento de la conversación.
Déu-n'hi-do, això tant a Twitter o Instagram podría ser, ¿eh?
Sobre todo Twitter, por una razón, y es que los medios de comunicación, aunque no es la red social más utilizada, siguen utilizando Twitter como digamos, como termómetro social. Hay la creencia, o eso es lo que nos dicen los medios de comunicación, de que lo que se dice en Twitter puede ser una guía de lo que es la realidad, cosa que no... Por mi propia experiencia sé de que no es así.
Clar. Bot russo, clients que has tingut, entre els clients ser partits polítics, associacions polítiques, grans empreses reconegudes en l'àmbit nacional i internacional, també ONGs. Explica'm això, hi havia partits polítics?
Sí, havia partits polítics, havia associacions, organitzacions i demás tipus d'empreses, de constructores o... o muchas de ellas que estaban envueltas en casos de corrupción. Sobre todo era eso. Tienes que tener en cuenta de que las personas que están interesadas en manipular la opinión pública tienen un porqué. No es aquello de decir, quiero manipular la opinión pública sobre un producto, por ejemplo, un yogur. Quieres manipular porque tienes un tipo de problema.
Uh-huh. Has fet mal a molta gent.
Así es.
¿Y et sents malament?
Ese es uno de los motivos por los cuales decidí escribir el libro que vengo presentando con Penguin Random House, que se llama Confesiones de un buen ruso. Decidí escribirlo, digamos, por dos cosas. Una es de que se me planteó la oportunidad de hacerlo. Era algo que, digamos, no vino planeado. Se me planteó la posibilidad de hacerlo y creí de que era la mejor forma de, digamos, de pedir perdón.
Has escrit, com dius, aquest llibre, Confesiones de un buen ruso. Me he pasado bastantes años insultándote en redes sociales porque alguien me pagaba. ¿Qué te pagaba?
Bueno, a mí la nómina me ha ingresado a una empresa, como te he dicho, pero obviamente quien paga son los clientes, y los clientes vienen desde partidos políticos, de organizaciones, ONGs, empresas, todo tipo de clientes. En mi caso, eran organizaciones siempre a gran escala, de talla, digamos, nacional e internacional. Pero hay otro tipo de empresas que se dedican a clientes de menor escala, con lo cual este servicio se viene adecuando a diferentes tipos de bolsillo.
Uh-huh. Per tant, havies d'insultar a partits polítics, em diries quins?
Obviamente no te puedo decir.
Per què?
Digamos de que hay una serie de contratos de confidencialidad firmados que no me permiten desvelar esta información.
Per tant, no diràs ni cap partit polític, ni cap empresa, ni cap ONG. No has dit cap entrevista, cap nom.
No.
Ni el pots dir.
Ni lo puedo decir, obviamente.
Però posa'm un exemple d'aquests insults. Un exemple de com s'insultava a les xarxes socials. Com es desprestigia?
Bueno, digamos que principalmente los objetivos son los principales influenciadores de la conversación, en muchos casos. Estos influenciadores son periodistas. Ahora imagínate, pongamos el caso de que Revolució 4.0, digamos, pues tuviera algún tipo de conexión con alguna empresa o un político, digamos, por ejemplo. Vamos a tirar así un ejemplo.
Sí.
Pongamos el caso de que Revolució 4.0 estuviera relacionada con Esquerra Republicana.
Que no es el caso, aquí no es el caso. Estamos aquí poniendo ejemplos que está poniendo Russo, sí.
Es un ejemplo hipotético. Ahora, no, por favor, los de Junts per Catalunya y todo esto, no se pongan a insultar el programa porque no es una hipótesis. Pero ahora pongamos el caso de que es así y que a mí me contrata, por ejemplo, Junts per Catalunya, pues porque quiere tomar el control de lo que se dice en el programa. Entonces, yo lo que haría sería crear una estrategia de acorralamiento hacia los principales responsables del programa, desde la presentadora, productores, incluso la cadena.
Esto pasa, hay muchos programas de televisión que tienen muchas críticas en Twitter.
Exacto, así es. De hecho, tenemos una amiga en común que tiene este tipo de problema y viene a ser algo muy, muy, muy parecido a este tipo de estrategia que estoy comentando.
Que puede haber una campaña para desprestigiar un programa.
Exacto, así es. De hecho, es que las hay.
Uh-huh. Feies astroturfing, ¿no? ¿Qué vol dir aquesta paraula? Astroturfing.
Bueno, la traducción literal tiene que ver con el césped, pero no es el caso. Digamos que es una estrategia de relaciones públicas de la posverdad, lo que consiste en generar movimientos sociales, digamos, queriendo vender la moto de que son espontáneos cuando no es así.
Uh-huh. La clau és enganyar els algoritmes, ¿no?, de les xarxes socials perquè no detectin les teves intencions, també.
Obviamente, ya no solo los algoritmos, sino los sistemas de control que tienen las redes sociales. Cada vez las redes sociales plantean más medidas para controlar de que no haya cuentas falsas y demás. Con lo cual, se intenta sortear todo este control.
Bot Russo avui ens presenta el seu llibre Bot Russo, que us el recomanem, no?, per com funcionen també les mentides a les xarxes socials. Hi ha moltes mentides, hi ha bots, i per tant jo crec que hem de ser crítics i veure què passa a les xarxes socials. Has guanyat molts diners per fer la teva feina?
Ojalá fuera así, tuviera un apartamento en la playa o pudiera irme a Cancún de vacaciones. La verdad es de que el sueldo en este tipo de trabajo suele ser bastante precario y cercano a lo que son los 1.000 euros. Que alguien dirá, hostia, pues ya es suficiente para lo que haces, pero en realidad pues una persona con 1.000 euros y tal como está la vida pues no es un sueldo muy bollante.
Com arribes a fer una feina que potser a vegades no és il·legal, però el que segur és que voreja les línies de l'ètica, no? Clar, la gent et pot preguntar, bé, quan tu vas entrar a treballar a aquesta empresa de la qual no pots dir el nom, per què vas començar a fer aquesta feina?
Bueno, todo vino un poco por casualidad, provocada por la crisis del ladrillo. Hubo un momento en el cual pues, me encontré en desempleo. Y a la hora de buscar un nuevo reto profesional, pues di con esta empresa por un poco por casualidad a través de un portal de empleo. Sí es cierto que yo cuando entré a trabajar vi una serie de, digamos, de entre comillas cosas raras, cosas que a lo mejor no eran muy, muy habituales o muy al uso. Y sinceramente, yo la primera semana pensé de que aquello era cuestión de meses. Sin embargo, sí es cierto de que en este tipo de empresas se vive algo muy parecido a un síndrome de Estocolmo. Hay un espíritu muy de grupo, hay un espíritu muy, muy de protección y muchas veces incluso llegas a justificar ciertas acciones que ciertamente son injustificables.
¿Has trabajado en contra de algunas entidades esportivas?
Así es.
¿Podría ser contra el Barça?
Podría ser.
Pero no puedes decir ni sí ni no.
No puedo responder, obviamente, algo muy preciso, pero es posible de que haya trabajado en empresas relacionadas con el deporte.
Claro. Recordemos un caso, ¿eh? A las redes sociales del que va hablar molt, on es va criticar també, no?, el que feia el Barça, el que feien alguns jugadors o persones relacionades amb el Futbol Club Barcelona. Bé, la clau és que es vol dominar internet, no se suporta, no?, que hi pugui haver llibertat a internet.
Bueno, digamos que cuando aparecieron las primeras redes sociales tuvimos la gran oportunidad de democratizar la información. Era posible saltarse el control de los principales medios que en muchas ocasiones tienen lazos con grandes empresas o grandes fortunas. Y tú y yo éramos capaces de publicar información de cualquier medio hubiera estado interesado en publicarla sin necesidad de pasar ese filtro. Eso para ciertas personas era un gran riesgo.
Per cert, com són els insults o intoxicacions habituals, eh? A l'hora de fer aquesta estratègia per destrossar la reputació digital d'algú, algun exemple d'insult que es pugui dir, entre cometes?
Bueno, te puedes llegar a inventar la conexión de una persona con un caso de corrupción, puedes incluso desprestigiar la capacidad de un periodista para ejercer su trabajo o básicamente puedes inventarte cualquier cosa.
Clar, es poden crear mentides, vídeos, acusacions falses, no? També es fa molt màrqueting, no? Publicitat a favor o en contra d'un producte, creant estats d'opinió. Hi ha estratègies per crear també trending topics negatius?
Así es, cada vez menos porque en Europa el uso de bots, digamos de que actualmente es bastante residual, no tanto en América Latina u otros países del este y demás, pero aquí en España, por ejemplo, cada vez se trabaja menos con este tipo de cuentas. Se utiliza más el tema de trolls. Y con ese tipo de cuentas, digamos de que crear un trending topic es bastante más complicado, porque tienes que movilizar en muy poco tiempo a mucha gente.
Uh-huh. Diries que la teva feina és molt habitual actualment? La fa molta gent?
A gran escala, digamos de que a lo mejor aquí en España hay 3-4 empresas. Luego sí que es cierto de que este es un trabajo que tú mismo puedes crearte un rincón en tu casa y hacer algo a pequeña escala. Entonces, Yo creo de que a pequeña escala sí que hay muchas empresas, sobre todo en el tema de opiniones en Amazon o ese tipo de páginas web.
Reseñas falsas, que el otro día hablamos también. En hoteles, en restaurantes, ¿no? También hay muchas reseñas falsas, ¿no? Que hacen, se crean, ¿no? Para crear una opinión negativa, ¿no? De un restaurante o de un hotel. Hi ha moltes empreses o estats que tenen gent fent el que feies tu, diries?
Con estats te refieres a países? Mm-hmm. Bueno, yo creo que esto es un tema que es mundial. No es algo exclusivo de España. En América Latina mismo tienes prácticamente en todos los países. En Estados Unidos tienes a uno de los grandes impulsores de esta estrategia. Yo creo de que incluso, bueno, estamos viendo también el conflicto de Rusia con Ucrania. También hay mucha posverdad.
Avui parlant del llibre Confessions d'un bot russo, parlant amb el bot russo del que no podem dir la seva identitat, però ha vingut a l'estudi de Catalunya Ràdio. Et penedeixes, no?, em deies abans del que has fet.
Así es.
Quin dia va ser el clic? Quan va ser conscient que estàs fent mal a la gent? Ja un dia, perquè vas estar treballant 10 anys en aquesta feina d'insultar i assetjar les xarxes socials, et pagaven per fer-ho, però devia passar algun dia que devies dir prou.
Bueno, hay varios clics. Uno de ellos fue una situación en la cual hubo un conflicto social, y aunque ya no estaba trabajando para ese cliente, digamos de que al ver la proporción o la magnitud de lo que estaba sucediendo, lo primero que pensé fue, bueno, si todavía estuviera trabajando para ese cliente, yo mañana presentaba mi dimisión. Luego...
¿Va a ser a Cataluña, eso?
No, eso fue en América. Luego, aparte, pues bueno, en la última época de mi trabajo en la agencia estuve padeciendo problemas de ansiedad. Es algo que sigo arrastrando. Y el último clic fue cuando salí y tuve tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido en los últimos años.
Déu-n'hi-do. Tu detectes quan aquesta informació és falsa, aquests insults a les xarxes socials? És a dir, notes aquestes campanyes, tu? Les saps detectar fàcilment quan són falses?
Obviamente hay patrones que indican que estas campañas son falsas. No necesitas un poco más de información o rascar lo que es la conversación para asegurarte de que la conversación en sí es falsa o no, pero hay ciertos patrones que así nos indican si son falsas o no.
¿Quins són aquests patrons per anar acabant, bot russo?
Bueno, ves de que todo gira alrededor de una página o de un perfil que no tiene, o sea, digamos que es así muy sospechoso, como por ejemplo sucedió en la huelga de transporte. Pues veías muchos perfiles de chalecos amarillos que salían de la noche a la mañana y decías, bueno, pero esto qué es. No, ya veías de que todo había ido muy rápido. O ves que hay muchas cuentas que siguen ciertos patrones de conducta. ves toda una serie de indicadores que te demuestran que todo eso, pues hay muchos números de que no sea real.
Clar, per acabar, a Twitter, per exemple, quants perfils portaves tu falsos, aproximadament?
Bueno, cada empleado del troll center llevaba unas 30 cuentas o entre 30 y 50.
30 i 50, és a dir, tu portaves 30 i 50 perfils diferents de Twitter amb el qual anaves insultant i assetjant, ja sigués a un partit polític, a una associació política, a una gran empresa, a una ONG. I, per tant, tenies 50 identitats. No m'estranya que acabessis amb ansietat, perquè, perdona que et digui, però és per tornar-se boig, no?, una mica, clar.
Sí, de hecho muchas veces me preguntan sobre ello y la realidad es de que tienes fichas para saber quién es quién y qué vida lleva cada usuario.
¿Algún nombre de algún usuario que tenías o me lo puedes decir?
No, pero ahí ya no puedo entrar.
¿Ya están capaces? ¿Ahora qué te dedicas?
Yo ahora me dedico a marketing y comunicación simplemente.
Muy bien, positiva.
Exacte, així és.
Molt bé. Escolta, m'ha agradat molt, de veritat, Rousseau, aquest exercici de sinceritat, un llibre que recomanem perquè tota la gent de Revolució que vulgui conèixer l'entramat de les xarxes socials, que és veritat, que és mentida, les fake news, els bots, doncs Confesiones de un bot ruso, m'he passat bastantes anys insultant-te en redes socials perquè algú me pagava. Espero que tot això s'acabi, espero que hi hagi més veritat a internet, més veritat a les xarxes socials, i que jo crec que ha de començar a haver-hi sancions també per a aquest tipus de feines. Estaries d'acord, Bot Rousseau?
Exacto, estoy totalmente de acuerdo en que se deben de tomar medidas para controlar todo esto.
Molt bé. Gràcies per la teva sinceritat, Bot Rousseau. Realment una conversa molt interessant i també inquietant. Gràcies, bona nit.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Saps que encara estic buscant cotxe?
I ja t'has decidit?
Ui, no, ja m'agradaria.
A veure, per què el necessites?
Doncs per anar a la feina cada dia, fer escapades...
I per entrar a la ciutat, no?
Exacte.
I esclar, que no sigui car.
Doncs sí.
Tria Toyota CHR Hybrid amb mode elèctric, sense endolls i amb etiqueta Eco. I finança-la ara amb Toyota Paper Drive. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Enamorar-se del futur, amb Miquel Lladó.
Diu el professor Paddy Miller que el pitjor enemic de la iniciativa és la pràctica de mantenir un mànager en la mateixa posició durant massa temps i que per això el sistema fa que els executius estiguin en una mateixa posició responsabilitat una mitja de 1.000 dies. Just watch me dance. I molt contenta de saludar el professor de IES, Miquel Lladó. Què tal? Com estàs? Bona nit.
Bona nit, Chantal. Content d'estar aquí un altre cop.
Professor, estàs d'acord amb la teoria dels 1.000 dies i que el pitjor enemic de la iniciativa és mantenir, no?, un directiu executiu en la mateixa posició durant massa temps?
Bueno, vaig tenir l'honor d'aprendre del professor de IES, Paddy Miller, la seva teoria dels 1.000 dies. I des de l'octubre del 2017 ho he preguntat a 1.200 executius, he preguntat a 1.200 executius la seva mitja de temps en una posició, i ho he fet arreu del món, a Barcelona, Madrid, Yerevan, Bucarest, Tessalònica, Bratislava, Tbilisi, Kiev, Xangai, Zagreb, Lima, molts llocs, no? Arribant fins a Luxemburg, i la mitja que surt a la pregunta de quants dies han estat en una mateixa posició al llarg de la seva carrera és de 1.030 dies.
Que és curiós.
A mi hasta em sorprèn cada vegada que ho faig, no? Estem parlant d'executius, posicions directives. No aplica posicions com advocats, metges, arquitectes, periodistes, científics, que normalment estan molt ficats amb una sola... Amb una sola activitat, és a dir, aplica posicions de gestió de negoci en les quals tenen responsabilitat o tenen responsabilitat tant de negoci com de liderar persones.
Ja hem parlat d'aquesta teoria en una altra ocasió i sí. Ho tornem a fer, donat que és una teoria que desperta interès entre executius. No? Tu què recomanes fer durant aquest temps per tenir el màxim impacte?
Bueno, la veritat, Chantal, és que desperta interès perquè als directius els interessa saber com poden treure el màxim profit d'aquests mig dies, d'aquests mil dies, eh? Perquè molts oients m'han fet arribar, després del programa que vam tocar això, que la seva mitja, quan era la seva mitja, i per tant es fan el càlcul també, i surt el càlcul d'aquests mil dies. I un càlcul ràpid, per recomanar als oients. Número d'anys treballats dividit pel número de posicions que posaríem en un currículum, a LinkedIn, allà on cregui, i això ens dona la mitja d'anys per posició. I quan ho multipliquem per 365 dies, surt la mitja de dies treballats per posició. I quan ho pregunto a les sessions, i es confirma aquesta xifra de voltants dels mil dies, es crea un moment màgic.
I per què passa? Perquè la gent es cansa al final de fer la mateixa feina, sobretot aquests executius, els directius, es cansen i necessiten nous reptes i nous objectius?
Bueno, d'entrada, a nivell managers, líders, gestors de negoci, en què treballes per altres, aquesta xifra de mil dies és una realitat. Els 1030 que jo he provat des del 2017.
Molt bona aquesta dada.
Per què passa? Doncs la teoria diu que passat un cert temps fent el mateix, portant a la mateixa gent, el nostre grau de motivació pot baixar. I si és així, vol dir que no estem donant el nostre màxim potencial. I si això es confirma, convé fer un canvi per poder donar el màxim en el que fem. Per tant, el més important és que cadascú de nosaltres siguem conscients de que cap als mil dies fent el mateix pot baixar el nostre rendiment, pot baixar. I si és així, cal reinventar-se o veure de canviar coses perquè no baixi la nostra intensitat. Perquè tot projecte empresarial, igual que vitals, no?, que fem, necessita la màxima intensitat per part dels que la portem a terme. Som els primers responsables de donar el màxim en tot el que fem.
I aquests mil dies que explica el Miquel Lladó, la teoria diu que es divideixen en tres finestres. Obrim aquestes tres finestres. Què vol dir aquestes tres finestres?
Mira, el professor Padi, mira, parla de tres finestres. La primera finestra, conèixer la gent al teu equip i la companyia, no? Quina és l'estratègia, la tàctica, i això ell ho calcula en uns 200 dies. La segona finestra, els següents 800 dies, que és el moment de millorar les coses o canviar-les dintre la teva responsabilitat, posar en joc aquelles iniciatives que justifiquen el que està, perquè estàs a la posició. Al final fem les coses per dir, bueno, escolta, tu has estat aquí, què has fet de diferent, amb què has marcat la diferència, deixar aquesta empremta, no?, que s'ha de durar. I què fas de diferent, què fas de nou? Hi ha cap als mil dies la tercera finestra, que és preparar la teva successió. Si canviem de posició, vol dir que altra gent entrarà a aquesta posició. Per tant, estar preparat per quan et canviïn de posició o tu creguis que ja és el moment de canviar o demanar canvi. Que la teva transició cap a una altra posició no arrisqui la feina que has fet. I quan et promocionin, això és important, Chantal, que no t'agafi per sorpresa, sinó que t'agafi preparat. L'oportunitat, quan no sabem quan vindrà, però hem d'estar preparats per agafar-la. Mai no és massa tard per tornar a començar.
Per sortir a buscar el teu tresor. Mai és massa tard per tornar a començar camins de sopa de cabra. Per tant, un cop passats els mil dies, cal pensar en anar buscant nous camins, no, Miquel?
Sí, sí, sí. Escolta, els reptes ens donen vida, eh? Per tant, no deixem mai de buscar nous camins.
Clar, perquè, escolta, també, però, hi ha excepcions, no? És a dir, si portes mil dies i et sents amb forces i tot va bé, la feina en equip funciona, motiva't, els resultats també cal continuar. Hi ha molta gent també que, per exemple, és funcionària i té la mateixa feina gairebé tota la vida.
Sí, sí, sí. Per això destaco poso rellevància que són posicions executives, de portar gent, de portar negoci, de crear... Que si la iniciativa no hi és, segurament ens quedem endarrere, eh? Per tant, sí, evidentment, eh? Escolta, si portes mil dies i et sents amb forces, tot va bé. I tant. I la reflexió passa perquè nous reptes et poden fer créixer més. I si ens acomodem, a les empreses podem aportar menys valor, i això té el seu risc en un món empresarial que requereix que afegim valor constantment amb el que fem. Ens ho demanen els mercats, ens ho demanen els clients, ens ho demanen els consumidors, per tant, ens ho hem de demanar nosaltres mateixos. Clar. Si seguim fent el mateix, sense noves idees, sense reptes intel·lectuals nous, ens podem quedar enrere, i això sí que no ho recomanaria a ningú.
I si estàs molt de temps al mateix lloc, el teu rendiment baixa, això és cert, eh? És una percepció, o està, com deia, realment comprovat que baixa el rendiment de les persones i els executius, els directius, quan estan més de mil dies?
La realitat és que la mitja de més de 1.200 executius, la mitja en la seva primera ciutat de mil dies, per tant, ja sigui perquè nosaltres sentim la necessitat de canvi, o perquè el sistema nota que segurament nosaltres, amb l'experiència que tenim amb una nova posició, podem donar, arribar a cotes més altes de resultat i aportar més amb el valor que ja tenim.
Estaríem parlant de 3-4 anys, 1.000 dies serien?
Sí, al final, fixa-t'hi, les dinàmiques de la vida són de 3 o 4 anys, no? El renting d'un cotxe, 4 anys, eh? Les legislatives, 4 anys, la carrera universitària, 4 anys, no? Segurament ja ens envia un missatge que aquests 3-4 anys doncs segurament vas construint coses per la següent pas, la següent etapa, la següent pantalla, com dirien les noves generacions.
A tu t'ha passat, Miquel, perquè tu has estat directiu, l'executiu d'empreses molt importants, el Miquel Lladó. T'ha passat també? Ho has comptat? No sé
ho he
si...
comptat. I la meva mitja surt de 895 dies.
Més baixa, eh? Com
una
és
mica.
Això?
Bueno, perquè no ve de 100, no?, d'alguna forma, però sí que direccionalment cada 3 anys, algunes 3 anys i mig, algunes 2 anys, doncs han aparegut noves oportunitats i el que deia, l'important és que no ens agafi per sorpresa, sinó que ens agafi
doncs
preparats.
Jo estic pensant que el Revolució 4.0, que va néixer el 2017, estem parlant de fa 5 anys, ja porto més de 1.000 dies fent el Revolució. És bona notícia?
Sí, perquè, bueno, perquè tu has anat renovant, has anat fent noves coses. Si haguessis estat 3 anys fent el mateix, segurament no hagués arribat allà a on està amb l'èxit que ha tingut.
Clar. O sigui que a vegades es va canviant. 1.000 dies, eh? Feu-vos la pregunta, oients, eh? Avui, que ens escolteu, emprenedors, directius, els executius. Vosaltres porteu més de 1.000 dies a la vostra feina. Voleu continuar, sí o no? Com sempre, aprenent... Bones teories i bona teoria amb Miquel Lladó. Per cert, recomanem molt el seu llibre, Enamorar-se del futur. Gràcies, Miquel.
Moltes gràcies, Chantal.
Saps què és també una revolució? Transformar les teulades en fonts inesgotables d'energia 100% verda per tothom. Suma't a la revolució de les teulades d'Ona Luz.
Startups.
My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher?
Atenció a la xifra. Si l'estat espanyol vol complir els reptes digitals per al 2030, ja cal que apareguin professionals ben formats digitalment. Actualment hi ha uns 700.000 professionals del sector TIC i cal que aquesta xifra es tripliqui, és a dir, que superi els 2 milions. Tot un repte al davant, un repte que sobretot vol dir que s'obre tot un món de possibilitats per a moltíssima gent. Es tracta de no deixar-lo escapar. I amb la Britney Spears saludem avui el Jared Gil, CEO i cofundador de Núcleo Digital School. Què tal? Bona nit, com estàs?
Bona nit, Chantal, molt bé. Moltes gràcies.
Contenta. Ets impulsor d'una startup d'educació digital, Núcleo, que per ser oients us avanço que també sortirà el capítol dedicat d'educació al Som Revolució, aquest programa que estrenarem nou a TV3, amb nou format documental, no us el perdeu a l'agost a TV3. Vau tenir claríssim, no?, quan vau fundar Núcleo, que qui volgués agafar el tren del futur s'havia de formar digitalment, tant sí com no, no, Jared?
Ho vam tenir claríssim perquè estàvem veient una tendència en el mercat d'un problema, que era bàsicament que no hi havia perfils digitals preparats per, per aquesta revolució digital de què es parla tant, no?
Clar. I vau fundar una startup que, per cert, dieu que ja no és una startup, no? Per què?
Bueno, quan una empresa agafa el tamany de 120 treballadors, 250 professors... i ja portem més de 3 anys al mercat i també les xifres de facturació són importants, doncs diem que ja hem passat d'aquest estat de startup, per dir-ho així.
Clar, titular. Va, quins són els perfils digitals més buscats ara mateix per les empreses, Jared?
Això va canviant més a més. Podríem dir que durant aquests últims anys s'ha parlat molt de desenvolupadors de software, els típics full-stack developers, que se'ls diu. S'ha parlat molt de data science, tot el que fa referència al tractament de dades, tot el que és producte digital, màrqueting digital. Ara, últimament, es parla molt de ciberseguretat i blockchain.
Clar. Vol dir que fan feines de programador, no? De tècnic de blockchain, de ciberseguretat, de big data, i que siguin buscats vol dir que també s'estan pagant bons sous. Explica'm quins sous estan pagant aquesta gent que es dedica al món TIC, no? Aproximadament.
Bueno, aquests perfils juguen a l'avantatge de que com no hi ha en el mercat, clar, i són molt, molt buscats, poden demanar, si són bons, gairebé el que vulguin. Inclús segons en quina empresa treballen, si és una multinacional, podem estar parlant de sous que ja no són d'Espanya, sinó són sous més aproximats a Estats Units. Per ficar-te números, i molt per sobre, eh? Un júnior que surti, que encara no té aquella experiència que pot tenir una persona que porta molts anys treballant a la indústria, de base ja pot estar rondant els 30.000 euros, una persona que encara li falta formar-se, i clar, ja no en parlem de... Si ens fiquem com a exemple al camp del blockchain i agafem un sènior en blockchain, podem parlar de més de 100.000 euros l'any.
Més de 100.000 euros l'any, sí. Tècnic de blockchain. Per tant, les feines TIC estan molt ben pagades, sobretot si ets molt especialista. I quan parlem de digitalització, l'edat és important, és a dir, agafen a gent jove o també poden agafar gent gran que s'està reciclant, que està fent aquests cursos?
Aquí es ve una tendència molt interessant de que potser quan parlem de perfils digitals el que pensem és un perfil jove que acaba de sortir de la universitat o fa pocs anys que ha sortit de la universitat i que està molt en tendència i és molt proper a tota la revolució i a tota la tecnologia, però per una empresa el que de veritat li importa és un perfil que té experiència. No és tant l'edat, sinó és l'experiència que té aquest perfil.
Clar.
Aleshores, què ens trobem? Que una persona que ha estat en contacte al món laboral, en el sector, durant molts anys, i a sobre, ara, el que fa és augmentar aquests skills, que els diem nosaltres digitals, és molt més profitós per una empresa, perquè és una persona sènior amb molt de coneixement de mercat i del sector, i a sobre amb un perfil digital. Uh-huh. No és tant qüestió d'edat, sinó de l'experiència prèvia que tens en el món laboral.
Clar. O sigui, si ets sènior amb competències digital, també pots tenir feina, i vosaltres feu cursos, ve gent que es nota que l'empresa li ha demanat que faci el curs, o que a vegades també són ells mateixos, no? que volen millorar i volen aprendre davant aquesta revolució digital que afecta a tots els sectors.
Això és molt curiós perquè, de moment, la gran majoria d'alumnes que tenim que venen d'empresa no és perquè l'empresa li hagi demanat que es formi, sinó és perquè el propi alumne ha vist que s'ha de formar i després va a l'empresa a dir-li, escolta, que jo vull ser molt més potent, laboralment parlant.
I motivada.
I em vull quedar amb tu. Em cobreixes els costos del curs? Normalment l'empresa diu que sí. Però sí que hauríem de començar a canviar aquesta tendència i que les empreses comencin a oferir formació digital perquè a la seva plantilla estigui actualitzada, que és el que més li interessa a l'empresa avui en dia.
Uh-huh. Perquè el perfil dels vostres estudiants, quin seria? Fes-me la radiografia dels vostres homes, dones, quina edat, la majoria...
Si t'hagués de dir... El perfil hiperreduït seria un alumne d'entre 30 anys i depèn, òbviament, del bootcamp que faci, pot ser més home o més dona, per dir-ho així. Però ens trobem de tot, eh? Si ens anem als bootcamps més tècnics, ja diguem data science, blockchains, veiem que el perfil és un perfil d'un alumne... amb una edat una mica més avançada, proper als 40 anys, que s'està reciclant i s'està actualitzant. Si ens anem a uns bootcamps més tècnics de desenvolupadors de codi, de màrqueting digital, de producte, sí que veiem que és un perfil més jove, que el que ha passat és que ha sortit de la universitat, ha estat treballant una mica en el món laboral, no li convenç el que fa i veu que ara la gran tendència i la gran oportunitat estan aquí, en aquestes carreres.
Jared, ara mateix diries que hi ha escassetat de professionals amb mals coneixements digitals, per una banda, i si ens comparem amb altres països europeus, diries que estem de la mitjana cap amunt o cap avall. Què en diries?
Millor no comparar-nos amb certs països, però aquí tenim dos punts a tenir en compte, no? Primer, que Barcelona i també avui en dia Madrid són pols d'innovació, són hubs tecnològics, i això fa que vingui talent estranger a treballar aquí, però si només ens fixem en la nostra població i a Catalunya, veiem que necessitem ficar-nos al dia. Quan investiguem altres països més del nord i veiem que el propi govern posa ajudes per formar-se i per actualitzar la població, si ho investiguem aquí, no trobem aquestes ajudes, per dir-ho així. Aquest és un punt bastant important que crec que ja no depèn de les escoles tecnològiques, sinó més de les institucions governamentals, que s'haurien de posar una mica més al dia i fer que la seva població sigui molt més competents en aquest aspecte.
Molt bé. Janet, a banda de formador digital, tu també fas, no?, d'aquesta formació. Ets emprenedor, no? Es diu que venen moments complicats, però mai és un bon moment per emprendre, no? Si sempre vas amb por, mai faria res, no, Janet? Penses tu com a emprenedor?
És, bueno, aquí suposo que han passat molts emprenedors per al teu programa.
Sí, molts.
I tots direm el mateix. Mai és el millor moment per emprendre, però al final t'has de llançar i suposo que els primers mesos estàs, amb perdó de la paraula, totalment cagat, perquè no saps on t'has ficat, però a poc a poc vas sortint d'allà, vas veient que hi ha vies. Si de veritat ets emprenedor, no et preocupis que sortirà bé. El que passa que no tots els projectes pues, tenen èxit, i això ho sabem tots.
Bueno, et va bé, tu estàs content.
Jo no em puc queixar, la veritat. Massa bé.
Massa bé. Jared, des de la Revolució seguim apostant per difondre la importància de la formació digital, la feina que feu. Per això ens agrada convidar al programa gent com tu, que hi creu i que sobretot és molt important. I ja veieu, aquestes feines que són molt demanades, amb bons sous, en el sector TIC a Catalunya i que, per tant, val la pena rebre aquesta formació, tant si és una persona jove com una persona gran, que tothom pot aprendre als 50, als 60, per què no?
Exacte, sí, sí.
Molt bé, gràcies, Jared.
Gràcies a tu. Moltes gràcies.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
Quan érem petits oients ens imaginàvem que en el futur menjaríem pastilles. La indústria alimentària no ha anat per aquí, però això no vol dir que no hagi innovat i moltíssim. No us perdeu els pròxims minuts del programa perquè estic segura que el que us explicarem us sorprendrà. I saludo el Joan Martí, director d'Estratègia Empresarial d'Acció. Què tal? Bona nit, com estem?
Bona nit, gràcies, molt bé.
Ho deia ara, no mengem pastilles, però la innovació està molt i molt present a la indústria alimentària, oi que sí?
Sí, bueno, algú menja pastilles, ni que sigui els astronautes. Vull dir que això de la innovació en el sector agroalimentari, jo crec que en un entorn tan exigent com pugui ser, per exemple, el de l'espai, s'ha demostrat doncs, que d'un sector tradicional has arribat doncs, a generar pastilles pels astronautes. Per tant, et segueixo la broma, però sí que és cert que el sector agroalimentari és un sector que crec que l'ADN té la innovació, és el sector industrial més important al nostre país. Tenim diferents innovacions que estan en curs, que crec que després escalen a nivell internacional, amb àmbits, crec, com el que parlarem avui, de proteïna alternativa, o molts d'altres, no? Des de varietats de raïm per combatre el canvi climàtic fins a robotització del camp, passant per la personalització de l'alimentació a gent d'hospitals o d'escoles, o packaging sostenible. Per tant, jo crec que el sector agroalimentari és sinònim d'innovació.
És una innovació que ha de conviure, òbviament, amb la seguretat. Molt important, eh? Qualsevol canvi ha de tenir zero risc per la salut, o més ben dit, ha d'ajudar sempre a millorar-la.
Sí, tot i que hem de tenir clar que hi ha diferents palanques d'innovació al sector agroalimentari, evidentment una alimentació que empitjori la salut mai serà bona, però jo crec que la salut és com un factor higiènic, evidentment que ha de ser-hi. Per tant, cap alimentació pot empitjorar la salut. Dit això, crec que aquests drivers d'innovació, la salut és un d'ells, i tenim alimentació funcional, com deia abans, personalització de dietes, doncs, per exemple, amb gent que està a hospitals, amb determinades malalties. Clar. Però no ho sé, jo quan el millor àpat de la meva vida va ser quan em vaig casar amb el Nando Jubany. Per la meva salut...
Home,
no va
és
ser...
que és molt bon cuiner, clar, el Nando
per
Jubany.
Per la meva salut no va ser dolent. El
I
que
a més és amic del Revolució, el Nando.
Per la meva salut no va ser dolent, el que sí t'asseguro que vaig ser més feliç. Per tant, jo crec que hi ha el driver salut, el driver gaudi felicitat, el driver sostenibilitat. Per tant, bueno, evidentment que la salut s'ha de millorar amb l'alimentació, però a vegades pues, fas una festa, no et clar. Fa mal, però sí que et fa més feliç i és part del sector, no?
És que a més el Nando Jubany cuina molt bé, però és que a més és un excel·lent professional i persona amb una energia brutal sempre, que m'encanta. Avui volem centrar-nos en un aspecte concret, les proteïnes alternatives, no? Què són? Davant de l'augment de la població mundial, són una bona opció per garantir l'alimentació? Expliquem-ho.
La nostra opinió és que sí, les proteïnes alternatives neixen amb la definició d'una alternativa proteica als animals. Després això, evidentment, es diversifica, sofistica, i per tant ja tenim proteïna alternativa no només a la carn animal, sinó al peix, als ous, a la llet. I dintre del que és aquest segment de proteïna alternativa, crec que podem parlar de dos grans grups, la proteïna vegetal i la proteïna de laboratori.
Quina diferència hi hauria entre la proteïna vegetal i la de laboratori?
La proteïna de vegetal, que és la que trobem a punts de venda i trobem a restaurants i que trobem des de fa cert temps, és la que substitueix, doncs, proteïna animal en productes que coneixem de tota la vida, com puguin ser fruits secs, com puguin ser fongs, com puguin ser cigrons o llenties, o d'altres que ens han arribat al llarg del temps, com pugui ser seitan o tofu, o pèsol groc, que és un tipus de pèsol que el públic en general no coneix, però que és una matèria prima important per fer aquesta proteïna vegetal. O aquí podíem parlar de les algues. Al nostre país tenim un gran potencial de fabricació d'algues al Delta de l'Ebre. Tenim dues empreses a Catalunya que fan espirulina, que és un exemple d'alga que després s'incorpora com a proteïna vegetal, i per tant aquí tenim des de productes que coneixem de tota la vida com alguns vegetals que potser són més novedosos. La part de proteïna de laboratori és el que sembla ciència-ficció, que podem parlar més extensament si voleu, i és aquella proteïna que es genera in vitro i, agafant les cèl·lules mare, per exemple, d'una vaca, tu generes un entrecot en un laboratori, cosa que no és ciència-ficció perquè està passant en alguns països i, si vols...
A quins països està passant? Ah, perquè, perdona, l'entrecot en un laboratori, jo no sé si me'l menjaria. Tu te'l menjaries?
Jo puc dir-te que he provat d'una empresa catalana un tros de bistec imprès en 3D.
Oh, i què? Estava bo, Joan?
I no només estava bo, sinó que la textura estava molt aconseguida. Ai. I et puc dir també que estan col·laborant amb més d'un restaurant a Catalunya.
Ah,
per tant,
sí?
Això ja està arribant.
Un bistec amb 3D, és titular aquest,
sí,
eh?
Sí.
Bistec amb 3D i és bo.
I no només és bo, sinó que, com et deia, la textura està aconseguida. És una empresa catalana que està a les glòries, que de fet ha estat portada del Guardian a Gran Bretanya.
Els hem de convidar,
Bretanya.
Com es diu aquesta empresa?
Aquesta empresa es diu Novamit i és un dels exponents d'aquest nou sector amb proteïna alternativa que està emergint al nostre país.
Carai,
l'he de provar. I si em permets, sí, un altre
perquè,
exemple...
Clar,
que no és...
Hi ha moltes empreses de Catalunya que s'hi dediquen, no?
Hi ha
tu
unes
coneixes?
Quantes. I deixa'm afegir un que no és ni vegetal ni laboratori, però tampoc és l'animal convencional, que són els insectes.
Ai, a mi no m'agraden, Joan.
I també en tenim
quin,
a Catalunya.
Quin, sí, però què hem de menjar? Què hem de menjar? Quins insectes?
Bueno, jo crec que molts hem viatjat i cada cop les noves generacions viatgen més. Jo he menjat insectes a Mèxic i a Tailàndia, per exemple.
T'han agradat?
M'han agradat, m'han agradat. De fet, jo vivia a la Boqueria, i a la Boqueria hi ha una parada d'insectes de fa molts anys.
Sí, molt coneguda.
Per tant, per què no incorporar l'insecte? No sé si per la població de Catalunya això és un repte a curt termini. La meva opinió és que hauria de ser-ho. El que sí que és cert és que països on creixerà més la població, com per exemple Xina, la proteïna provinent d'insecte ja és una expectativa i una realitat molt important. Per tant, crec que hem d'obrir el nostre ventall de mira respecte a aquest tema.
Tens dades del que creixerà tot aquest sector? Perquè em sembla que les proteïnes alternatives, ja siguin vegetals o del laboratori, que ens explica molt bé avui el Joan, hi haurà un creixement i un mercat, no, important.
Jo crec que el que és interessant és que l'estratègia d'una empresa i d'un sector es construeix mirant el futur, no el present ni el passat. Si mirem el present, el que és el mercat de la proteïna alternativa a l'Estat i a nivell internacional no arriba a l'1%, però sí que treballem amb unes dades que ens diuen que el 2040 sembla que el 60% de les carns tindran origen no animal, 60%. S'està estructurant un mercat d'un trilió de dòlars i l'objectiu que tenim des d'Acció, evidentment, és que les empreses catalanes capturin quanta més part important d'aquest sector, doncs millor. Sembla, segons aquestes dades, que el 2040 tindrem que un 40% del mercat de la proteïna serà proteïna d'origen animal, un 25% vegetal i un 35% d'origen laboratori. Per tant, mirant el futur, aquest mercat d'un trilió de dòlars que s'està generant sembla que serà molt interessant i, per tant, si podem anar a l'avançada, doncs fantàstic.
Posa'm un altre exemple d'empresa catalana que estigui treballant amb aquesta proteïna alternativa o de laboratori. Hem parlat amb aquesta empresa que fa aquest bistec 3D molt interessant, que el vull provar un dia, l'he de provar, aquest bistec 3D. Un altre? Digue'm un altre.
Mira, quan es genera un sector, bàsicament això sorgeix de dos fonts. Nous jugadors, nous players, com pugui ser l'empresa que t'he dit Novamit, o com pugui ser Flax & Kale, que és una empresa que ja porta cert temps, que tenen restaurants, un aquí prop de Plaça Catalunya, com pugui ser la gent d'Eure, empreses que sorgeixen ja amb un model de negoci vinculat, en aquest cas, a proteïna alternativa, però crec que és molt important parlar de la coexistència d'aquests amb empreses que ja existien i que elles mateixes obren noves oportunitats de negoci. Aquí podíem parlar de moltes empreses, d'empreses com Argal, empreses com Noel, empreses com el grup Vell Companys a través de Circular Foods, empreses com La Selva, empreses de la cadena de valor, com Metalquímia, que fa maquinària, o empreses com Carinsa, que fan ingredients. Per tant, de la coexistència dels que ja hi eren, que pivoten amb el que saben fer i els nous, sorgeix un sector que esperem que tindrà un pes molt important.
Ho expliques molt bé, Joan, i a més ho expliques molt bé. Aprofitem que has vingut per acabar el programa perquè ens expliquis el Next Gen, per assessorar i canalitzar aquests ajuts europeus Next Generation. Estan ajudant a que empreses catalanes, aquest tipus de projectes, suposo que també dedicades al sector que comentàvem, de l'alimentació, estan ajudant?
El Next Generation és una oportunitat espectacular per a les empreses catalanes. Des d'Acció hem fet un esforç majúscul creant una oficina de projectes per acompanyar les empreses amb 11 persones dedicades a aquest tema. Han sortit ja moltes convocatòries. Tenim un retorn d'aquests fons ja molt interessant. Alguns programes, per exemple, el programa que hi ha de clústers a nivell estatal, hem aconseguit el 32% del retorn d'aquests fons i estem convençuts que molta empresa, també la PIME, ho ha d'aprofitar per aquells projectes de transformació digital i ecològica, i també, òbviament, de proteïna alternativa.
Molt bé, doncs escolta, molt bones notícies, Joan, i sobretot em queda pendent menjar la vida, aquest bistec fet amb la màquina 3D. Recorda'm el lloc on el puc anar a menjar, aquesta empresa, de moment, aquesta empresa
catalana.
Mira,
aquesta empresa ha col·laborat amb el Disfrutar, que és un restaurant de referència del nostre país, i per tant el pots anar-hi.
Anar-hi, sí.
I també està col·laborant amb altres restaurants de l'àmbit d'Osona, més baratos, un restaurant d'Osona, i també està treballant amb la gent de Novamit, sí.
Molt bé, gràcies per tota aquesta bona informació.
El Santuari, per cert, es diu el restaurant.
Gràcies.
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. PIME Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Oients, ara sí, acabem el programa i serà fins demà que ens retrobarem a l'edició del Revolució diumenge a les 10 de la nit. Acabem amb una frase d'una de les grans actrius de la història del teatre català, la mítica Margarida Xirgu, i diu així: no somiar, no esperar, no creure en alguna cosa és com no existir. I tant, tota la raó del món. Hem de tenir il·lusions sempre, oients. Gràcies a tot l'equip. Jordi Portals, Jordi Pi, Pau Bartolí, Marc Brugat, Josep Maria Campillo, la realització tècnica. Ens retrobem demà a les 10 de la nit. Gràcies. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh.
guard the banks, let them know we bout that cake straight out the gate. Be independent woman, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes, four badass chicks from the Moulin Rouge.
Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters.
We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste.
You want an inchi-inchi-ya-ya,
come on,
mocha chocolata.
What?
Rio Lady Mamu.
One more time, come on.
Mr. Mina here.